les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Tenim 18 graus a Barcelona i a Tarragona. A Girona n'hi ha 10, 11 a Lleida. 10 graus també a Vic. A Amposta estan a 16 graus de temperatura. Un dia que arrenca amb algunes boirines, boires, com a molt, en punts de l'interior i cap al prelitoral nord del país, que s'acabaran aixecant amb el pas de les hores. I és que avui farà sol, no ha de ploure. Hi haurà alguns núvols que a la tarda seran més abundants, però cap a les comarques de Girona. Aquest matí fa una mica més de fred o de fresca que darrerament, però les temperatures de cara al migdia tornaran a enfilar-se. Ara ens ho explicarà el Jordi Miralles. Abans actualitzarem el dia en 6 minuts, avui que és dilluns 8 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Setmana després de l'incendi a Gavà que ha provocat el caos a la línia R2 sud de Rodalia, Renfe reforça amb autobusos la connexió entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona en hora punta. Avui el president aragonès anirà a Gavà amb responsables de Renfe. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els busos estaran en funcionament de dilluns a divendres. Entre les 6 i les 9 del matí aniran en direcció a Barcelona i de 6 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre cap a Sant Vicenç de Calders, on ara s'aturen els trens regionals per la incidència. Esquerra vol convertir la situació de la Renfe en tema de campanya i aquest migdia el president aragonès i el conseller de Territori visitaran l'estació de Gavà per veure els treballs de reparació de DIF de primera mà.
També està en moda campanya el president espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a aprofitar un acte del PSOE per anunciar una nova mesura del seu govern en matèria d'habitatge. Atenció, perquè el govern espanyol avalarà amb crèdit ICO als joves que es vulguin comprar un pis.
El pla només serà per als que tinguin menys de 35 anys i cobrin menys de 38.000 euros l'any. La mesura no tindrà límit d'edat per a les famílies que tinguin menors a càrrec i també es vulguin comprar una casa. La mesura de l'aval del 20% dels crèdits ICO de l'Estat s'aprovarà demà al Consell de Ministres.
Gairebé la meitat dels catalans que prenen benzodiazepines han provat de deixar-les. Ho assegura un estudi de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya. El consum d'aquest tipus de medicaments es considera ja un problema de salut pública.
L'any 2019, 2 de cada 10 catalans que tenen entre 15 i 64 anys havien consumit un d'aquests hipnosedants com a mínim un cop a la seva vida i ho havien fet amb o sense recepta. L'estudi demostra que els joves i les dones són els més preocupats pel consum d'aquest tipus de fàrmacs.
Ara bé, el coneixement sobre els efectes adversos que poden tenir aquests medicaments és baix. Avui, a partir de 2:15, d'aquí a mitja hora, en parlarem amb la doctora Júlia Casas, que és metgessa de família i una de les autores de l'estudi que ha permès aflorar aquestes dades sobre aquest tipus de medicaments. En prenem massa? És la primera pregunta. I la segona, per què? I per què en tenim un accés tan fàcil i senzill? En parlarem a partir de 9:15 amb la doctora Júlia Casas. El Regne Unit ha celebrat la coronació de Carles III i Camila tot el cap de setmana. Ho ha tancat aquesta nit amb un concert multitudinari amb 20.000 assistents. Als jardins del castell de Windsor s'han omplert per veure les actuacions de Lionel Richie, Katy Perry o Andrea Bocelli.
Entre els assistents hi havia la plana política britànica, però alguns dels artistes més rellevants del Regne Unit van renunciar a participar al concert. Avui, els britànics gaudeixen del tercer i últim dia de festa per celebrar la coronació de Carles III.
El company d'aquesta casa, en Joan Trias, hi ha passat el cap de setmana, avui cap a les 10, una mica més enllà de les 10, en parlarem amb ell en temps de tertúlia, d'aquesta coronació històrica, del que deixa, de la mirada cap al futur que vol implicar, si és que ho fa, i de quina manera recupera aquest passat mil·lenari històric de la saga reial, no de la seva família, però sí de reis, a Anglaterra. Veïns de Barcelona encara ofereixen habitacions a turistes a 300 euros la nit, tot i que la llei ho prohibeix.
Segons llegim al periòdico, l'Ajuntament ja ha dictat gairebé 600 ordres de cessament d'activitat per a tots aquells veïns que continuaven amb aquesta pràctica prohibida des de fa 2 anys. Malgrat les sancions, alguns anfitrions continuen llogant habitacions per necessitat econòmica o perquè desconeixen els canvis que hi va haver en l'ordenança.
Barcelona prohibirà circular amb bicicleta i patinet a totes les voreres de la ciutat. Ho explica avui La Vanguardia.
La nova ordenança només permetrà circular per aquests espais als menors de 12 anys i als adults que els acompanyin. Fins ara, les bicis i els patinets podien circular per voreres amb una amplada de més de 5 metres. Tot i que la intenció del govern era aprovar la norma abans d'acabar el mandat, l'allau d'al·legacions que s'hi han presentat ho ha fet impossible. Per això, la nova ordenança quedarà en mans del futur govern.
Pel que fa als esports, el Barça d'handbol ha guanyat la seva 10a Copa del Rei consecutiva. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana han segellat amb contundència la seva 27a Copa. El jugador del partit va ser el porter Nielsen, que va fer 16 aturades, i el capità Gonzalo Pérez de Vargas va cedir l'honor d'aixecar el trofeu a l'Angaro, que tornava a les semifinals després d'una lesió de llarga durada.
En bàsquet, el Manresa és a un pas de segellar la permanència després de guanyar el València el dia en què han commemorat també els 25 anys del seu primer títol de Lliga.
Manresa ha homenatjat els jugadors del 1998, un equip liderat per Chichi Creus i Luis Casemiro, de tècnic, que van trencar esquemes guanyant la Lliga per 25 anys.
Una fita absolutament històrica. Gràcies, Anna. En parlem al temps dels esports. Anem ara cap al trànsit. És dilluns, moment per saber què està passant a les carreteres del país. Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Les principals carreteres de la xarxa viària catalana van ja molt carregades, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Destaquem ara vies com la C58, sobretot cap al nord, entre Montcada i Ripollet, la B23 amb 5 quilòmetres entre Molins i Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, o 5 quilòmetres més ara entre Sant Cugat i Castellbisbal en sentit sud a l'AP7. I a les rondes hi ha més congestió de l'habitual en sentit Llobregat, ara amb 9 quilòmetres a la B20 entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi, i a la ronda litoral des del Nus del Besòs i fins la Vila Olímpica durant 7 quilòmetres més. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. I ara sí, els detalls d'aquesta previsió del temps per aquest dilluns, que ja us avanço que pinta que serà el millor dia de la setmana. A veure, avui, com serà l'arrencada de la setmana? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb unes temperatures molt suaus, especialment a les comarques de la costa, també punts del prelitoral, però també a la vegada tenim boires, unes boires que afecten ara mateix a molts punts de l'interior i també del prelitoral nord. Aquestes boires s'han d'anar aixecant amb el pas de les hores, cada vegada més clarianes, i per altra banda també cal dir que serà un dia bastant assolellat, tot i que quedaran alguns núvols baixos a punts de les comarques de Girona, que a la tarda seran una mica més abundants. Núvols, però, que no han de donar cap mena de precipitació. Les temperatures mínimes, tot i ser suaus a la costa, són una mica més baixes que hi ha la resta del país, i les màximes seran un pèl més altes, màximes en general entre els 24 i els 28 graus, tot i que a les comarques de la costa en alguns punts quedaran un pèl més baixes, i per damunt del cap de creus bufarà la tramuntana durant tot el dia. Demà un matí més o menys com el d'avui, però atenció, perquè a partir de migdia comencen a créixer núvols que creixeran amb força a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i demà a la tarda duran enruixats al terç nord de Catalunya. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui o una miqueta més baixes les màximes allà on plogui.
Gràcies, Jordi. Passen 8 minuts al punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dilluns.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Va, ja arrenquem setmana, però hem de tornar a parlar de Renfe. Ara ha anunciat que des d'avui reforça amb un servei complementari de bus llançador a l'oferta actual de trens entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, que està limitada clarament per la incidència a l'R2 Sud provocada per l'avaria que hi va haver avui fa una setmana. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El reforç serà en hora punta de dilluns a divendres entre les 6 i les 9 del matí a Barcelona, i en sentit contrari cap a Sant Vicenç de Calders entre les 6 de la tarda i 8:45 del vespre. D'aquesta manera es donarà continuïtat fins a Barcelona als trens regionals que, derivat de la restricció de capacitat al tram Castelldefels al Prat de Llobregat, han de finalitzar el seu recorregut a Sant Vicenç. Els serveis complementaris de busos llançadora en Barcelona des de Castelldefels, Gavà i Sant Vicenç de Calders oferiran 35.000 places setmanals, segons ha assenyalat la companyia ferroviària.
I és que les incidències a Rodalies són un no parar. De fet, aquest diumenge n'hi ha hagut una més. Circulació ferroviària a la línia R4 tallada entre les estacions de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat aquest diumenge durant unes quantes hores.
El tall es va produir per una incidència a les instal·lacions a Sant Feliu de Llobregat. Segons Adif, la causa de la interrupció del servei va ser el robatori de cables Sant Feliu, un acte vandàlic que va provocar retards de fins a 45 minuts a tota la línia.
D'aquí a que el govern català estigui sent molt crític amb el servei de Rodalies, assegurant que 5 de cada 6 dies hi ha problemes a Rodalies, almenys de mitjana, només aquest 2023, motiu pel qual les incidències a la xarxa de trens han acabat entrant de ple en la precampanya electoral. Avui el president de la Generalitat visitarà l'estació de Gavà per conèixer de primera mà aquesta incidència a l'R2 Sud. Aragonès hi anirà acompanyat pel conseller de Territori i tècnics de Renfe. El govern, que és molt crític per la falta d'inversions del govern espanyol, vol veure què s'està fent a l'estació per reparar aquesta avaria i conèixer de primera mà quant de temps caldrà per arreglar-ho.
Aquest cap de setmana Aragonès ha enviat una carta a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per queixar-se de la poca reacció del govern espanyol a l'avaria de l'R2 Sud i li ha tornat a demanar el traspàs del servei. El president va acusar el govern de l'Estat de no assumir responsabilitats i d'oferir excuses.
Entengui claríssimament, doncs, que probablement, si això estigués passant en algun altre territori, hagués estat una qüestió d'estat, com que passa a Catalunya, es considera que no és important, però el govern espanyol ha de canviar d'actitud i, de fet, i si no es veuen capaços de portar a terme la modernització, doncs que es traspassi integralment les vies i els trens a la Generalitat de Catalunya.
I la resposta ha arribat per part del líder del PSC, Salvador Illa, ha recriminat al govern les constants queixes i els ha demanat que compleixin els compromisos per no perdre credibilitat.
En un acte municipalista del PSC, on també hi ha participat el candidat a l'alcaldia de Barcelona, el líder de l'oposició a Catalunya ha acusat el govern de donar sempre les culpes als altres i externalitzar les responsabilitats.
La cultura de la queixa, tot és queixa, i tot és la cultura de la feina. Que els catalans som gent industriosa i som gent treballadora. I ho podem fer, perquè és que no, fins no fa pas tant érem exemple. I jo imagino una Catalunya sincronitzada amb una Barcelona amb en Jaume d'Alcalde, i això és imparable.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El Regne Unit ha tancat aquesta nit la coronació de Carles III amb un concert multitudinari que a més ha estat farcit de cares ben conegudes.
Carles i Camila, així com els prínceps de Gales, Guillem i Caterina, han estat alguns dels 20.000 assistents que han seguit el concert des dels jardins del castell de Windsor, on han participat artistes com Katy Perry, Take That, Lionel Richie i Andrea Bocelli. A les 9 de la nit, hora espanyola, s'ha donat el tret de sortida al Coronation Concert en un dels palaus de la família reial britànica i, de fet, on acostumava a passar els caps de setmana la reina Elisabet II.
Que avui en tindrem un testimoni de primera mà de què ha sigut aquest cap de setmana de coronació de Carles III a Londres, perquè ho ha pogut seguir des d'allà el nostre company, presentador i director del programa La Caravana, en Joan Trias.
Centenars de turistes, curiosos i alguns britànics passejaven encara aquest matí de diumenge pel centre neuràlgic d'una festa que encara ha deixat petjada davant del Palau de Buckingham amb una grada a mig desmuntar, o a l'abadia de Westminster, on una desena d'operaris s'encarregaven de treure'n la decoració i la parafernàlia d'una coronació més austera que la d'Elisabet II, però també més descafeinada. Si bé és cert que una multitud molt nombrosa va seguir la processó reial en directe pels carrers de la City, tampoc deixa de ser-ho que l'altra mitja ciutat ha fet vida normal i aquest diumenge tot es feia més notori, tret d'alguna bandereta en mà d'algun nostàlgic patrocinada per The Sun o Hello. Carles III i Camila han fet precisament de l'austeritat un avorriment notable per aquells que buscaven pompa i circumstància i han vist amb certa clarividència com i per a qui pretén regnar un rei menys aplaudit i vitorejat del que segurament hagués volgut en un país que continua conduint per la dreta, malgrat les darreres enquestes d'adhesió i simpatia cap als que habiten el Palau. Ningú nega, però, que la fita ha estat històrica. Feia molts anys que ningú veia una cerimònia de coronació a Anglaterra, però el fet per si sol ja no tira d'enormes multituds de rockstar en un país on per primera vegada i en un mateix dia hi han coincidit monàrquics, republicans, els que han fet el seu agost plujós amb tasses, banderes i ninotets de la marca Windsor i, sobretot, aquells que pinten mà comencen a passar una mica de tot, cansat dels problemes interns i externs d'una Anglaterra que porta els darrers anys de la seva història intentant trobar el seu lloc.
Gràcies, Joan. A partir de les 10 del matí, Joan serà amb nosaltres aquí en temps de tertúlia per parlar del que ha pogut veure i viure el Regne Unit en aquesta coronació mediàtica, però també històrica. Bé, aquest diumenge hi ha hagut també notícia destacada, perquè fins aquesta nit ha plogut a Catalunya i en alguns llocs ho ha fet, finalment, amb ganes. Fins i tot ha deixat algun ensurt, com aquests 140 turistes holandesos que han hagut de ser rescatats a la Garrotxa, que els va enxampar una forta tempesta a la muntanya.
Els excursionistes eren un grup de joves i els seus monitors que estaven fent una ruta a peu entre l'ermita de Sant Eudald de Jou i el pont de Llarca, això és a Montagut i Oix. Els bombers els han hagut de rescatar i els han traslladat fins al càmping on estaven allotjats. Per al rescat dels 140 turistes s'han destinat 7 dotacions terrestres i un helicòpter.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ja parlàvem que Renfe s'ha posat en mode campanya. També el president espanyol ho està. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla per avalar amb crèdit ICO el 20% de la compra de primers habitatges per a joves i famílies amb menors al seu càrrec.
El pla serà per a joves menors de 35 anys i amb uns ingressos de fins a 37.800 euros anuals. Aquest límit s'elevarà al doble si són dos els compradors d'un habitatge. En el cas de famílies amb menors a càrrec, no hi haurà límit d'edat i hi haurà el mateix límit d'ingressos. Precisament el límit d'ingressos s'augmentarà en el cas de famílies monoparentals.
Ha sigut un dels anuncis del cap de setmana de Pedro Sánchez, no l'únic. El president espanyol també ha explicat que aprovarà descomptes en trens i autobusos per a joves per viatjar per Europa i per Espanya aquest estiu.
Aquesta mesura implicarà un descompte del 50% de l'Interrail perquè milers de joves de 18 a 30 anys viatgin per Europa entre el 15 de juny i el 15 de setembre. A més, per facilitar els viatges per Espanya, s'aplicarà un descompte del 90% en els trens i autobusos que depenguin de l'Estat i un 50% en els trens d'alta velocitat.
El 47% dels pacients que prenen benzodiazepines ha intentat deixar-les. És la conclusió d'un estudi que ha fet la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona, juntament amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. A Catalunya, les benzodiazepines estan considerades un problema de salut pública. L'any 2019, un 21% de la població de 15 a 64 anys, això és una de cada quatre persones, havia consumit hipnosedants amb o sense recepta mèdica alguna vegada a la seva vida.
En aquest estudi hi han participat 132 pacients de dos centres d'atenció primària de 69 anys de mitjana i el 79% dels quals dones i la majoria amb estudis mitjans o superiors. La recerca ha indicat que els joves i les dones es mostren més preocupats pel consum d'aquests fàrmacs, tot i que el coneixement sobre els seus efectes adversos encara és baix. El principal perfil de consum a Catalunya són dones de mitjana edat. L'únic grup de població que els homes presenten un major consum és en la franja d'edat entre els 15 i els 24 anys. I pel que fa a la seva prescripció, l'estudi ha evidenciat que en la majoria de casos està vinculada a pacients amb insomni i amb ansietat.
D'aquí a un quart d'hora en parlarem amb la doctora Júlia Casas, que és metgessa de família, és una de les autores d'aquest estudi. Amb ella ens preguntarem per què prenem aquests medicaments, si en prenem massa i si som conscients dels riscos que implica prendre aquestes benzodiazepines. Si algú es pregunta quins medicaments són, per exemple, el diazepam ho és. Uns medicaments que són molt més habituals a les nostres farmacioles, de ben segur, del que ho haurien de ser. Tot i que ja estem en precampanya, la campanya, tècnicament, la campanya electoral de les municipals arrenca la matinada d'aquest proper divendres. Una dada interessant, els residents de Catalunya que tenen nacionalitat britànica o bé nacionalitat d'algun dels 6 països sud-americans que tenen dret a vot en aquestes municipals, que s'han registrat al cens electoral, han caigut gairebé a la meitat d'ara fa 4 anys.
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, 5.470 persones d'aquests països podran participar dels comicis, els primers, recordem, després del Brexit i la pandèmia, i això són un 45% menys que les 10.016 persones que hi van participar l'any 2019. Els residents de Catalunya amb nacionalitats de la Unió Europea o dels 13 països amb acords de reciprocitat amb l'Estat són els únics que poden votar a les municipalitats i en total els inscrits són 67.379. Això és un 2,9% menys que el 2019. Italians, romanesos i francesos tornen a ser les comunitats estrangeres amb més sol·licitants de vot.
I els serveis externs de recollida d'escombraries contractats a Figueres per revertir la situació d'insalubritat al municipi provocada per la vaga que hi havia al servei, ja ha netejat el 30% de les escombraries.
L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha detallat que se seguirà treballant fins a treure les deixalles acumulades a tota la ciutat. Mentrestant, però, es negocia amb els sindicats per poder restablir el servei ordinari. Aquest diumenge a la tarda, Ajuntament i sindicats s'han tornat a reunir per arribar a un acord per posar fi a aquesta vaga que el consistori considera injustificada. En parlava l'alcaldessa, Agnès Lladó.
Les negociacions avancen mica en mica, però esperem tenir bones notícies aviat. El que està clar és que ni l'empresa no s'ha aixecat mai de la taula. L'Ajuntament, el que volem, al cap i a la fi, és que aquest conflicte es resolgui de la millor manera i que això beneficiï, doncs, evidentment, a la ciutat i als seus ciutadans, que és qui estan patint els pitjors resultats.
L'Ajuntament del Port de la Selva abordarà en un ple extraordinari que es farà aquest dilluns els tràmits per poder comprar una dessalinitzadora i poder fer front a la salinització que hi ha hagut de l'aqüífer que abasteix el municipi i poder garantir d'aquesta manera la qualitat de l'aigua de cara a la temporada d'estiu, quan la població del Port de la Selva es multiplica.
L'Ajuntament necessita una inversió de 600.000 euros. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, ha assenyalat que la situació no és tan greu com la que es va viure l'any 2018, quan es va llogar una dessalinitzadora, però que es tracta de l'única solució plausible per garantir l'abastament en condicions als habitants del municipi en els propers mesos.
Per cert, que 37 dels 69 municipis costaners de tot Catalunya aquest estiu tindran platja per a gossos.
De les 12 comarques que toquen el mar, 10 disposaran de platges que habilitaran zones per a mascotes, mentre que a la Selva i el Baix Penedès cap municipi oferirà aquests serveis. L'Alt Empordà és la comarca amb més platges per a gossos, 11 en 7 poblacions, i el Maresme el que té més municipis.
I a Andorra, el Departament de Tributs i Fronteres ha obert 48 expedients per no declarar l'IGI, que és l'impost equivalent a l'IVA a Andorra, des de l'octubre del 2020 i fins al mes de març d'aquest any.
Les multes imposades per no declarar-los sumen un total de 47.590 euros. Durant aquest període, els agents de la duana han fet 3.500 controls a residents. L'any que es van declarar més diners va ser el 2022 i la majoria dels productes declarats han estat rellotges, joies, mobles, roba i, finalment, aparells electrònics.
Pràcticament les 8 i 23 minuts anem als esports. Les imatges del cap de setmana esportiu és la del Barça d'handbol aixecant per desena vegada consecutiva la Copa del Rei. Aquesta vegada l'ha aconseguit guanyant el Logroño per 34 a 23. És la 27a Copa que aconsegueix aquesta secció, Anna.
Sí, amb 2.500 espectadors al Palau d'Esports de Santander, els blaugrana han demostrat ser superiors pràcticament des de l'inici del partit. El Logroño ha començat pressionant, però el Barça s'ha imposat gràcies a les 16 aturades d'un dels jugadors que ha estat l'home del partit, el porter Nilsen. A l'hora d'aixecar el trofeu, el capità Gonzalo Pérez de Vargas li ha cedit a Daniel Angaro, que ha tornat a reaparèixer després d'haver estat lesionat per un trencament del tendó d'Aquiles que es va fer a principis de desembre. Amb aquesta victòria, els blaugrana s'han tornat a coronar com l'equip més dominador de les competicions estatals. Sumen 49 títols de forma consecutiva a Espanya. La número 50 haurà d'esperar l'any que ve perquè els de Carlos Ortega només els queda el repte de la Champions. Escoltem l'entrenador.
No es fácil ganar y seguir ganando y continuar ganando, ¿no? Por supuesto, muy contento. Tenemos que celebrarlo hoy. Mañana tenemos descanso y el martes hay que venir para el partido tan importante que tenemos el jueves, a primer partido de la eliminatoria.
Dijous, el Barça d'handbol juga a l'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del GOG danès.
I el Barça de bàsquet ha guanyat per 39 punts de diferència al Fuenlabrada, 103 a 64. És la victòria més àmplia que aconsegueixen els blaugrana aquesta temporada i la que els apropa cada vegada més a certificar la primera plaça de la temporada regular.
Els de Sara Jessica Vicius han posat la directa per emportar-se el duel i amb un balanç de 26 partits guanyats i 5 de perduts continuen liderant la classificació quan tan sols falten 3 partits per acabar la fase regular. Kyle Kuric, amb 22 punts, ha liderat l'equip i ha fet la millor anotació personal de la temporada i Daimser, el jove italià de només 16 anys, ha anotat els primers punts com a blaugrana, 8 en el tram final del maig. El proper partit dels blaugrana serà divendres al Palau, on reben l'Obradoiro en partit de Lliga. Per cert, que Corey Higgins serà operat demà dels problemes lombars que arrossega i es perdrà la Final Four de l'Eurolliga, que aquest any es disputa a Kaunas. L'Ale es va lesionar en l'últim partit contra el Madrid i va haver de ser substituït per un fort dolor.
A la Lliga Regular de Bàsquet, el Manresa ha superat el València, ho ha fet 87-82 amb aquesta victòria. Els del Bages fan un pas de gegant cap a la permanència. Tot això, el mateix dia en què celebraven els 25 anys del títol de Lliga.
Sí, a la mitja part, quan el Manresa guanyava de 8, van saltar a la pista els herois del 1998 que van aconseguir el primer títol de Lliga en una final històrica contra el Tau Vitoria. En aquesta commemoració hi havia el capità Jordi Singla, Chichi Creus, Salier, Capdevila, Lázaro i companyia. Es va encorajar també el nom del gran absent, que va ser Herb Jones, que va morir ara fa 2 anys de càncer als 51 anys. Aquestes van ser les primeres paraules del discurs del capità Singla.
Sempre ser gran estar aquí al mig de la pista del nou concurs i veure-us a tots vosaltres un altre cop aquella afició que ens veu empènyer a guanyar aquesta copa i que avui en dia encara feu possible que 25 anys després tinguem bàsquet d'èxit d'èlit a Manresa. Moltes gràcies.
Pel que fa al partit, el Manresa va tenir 12 punts d'avantatge a l'inici dels últims 10 minuts, però a 4 segons del final els valencians es van situar a només 3. Els del Bages, però, van acabar emportant-se la victòria guanyant de 5. Ara només els queden 2 partits de Lliga, el d'aquest diumenge contra el Breogán a 1:15 i el de l'altra setmana contra el Gran Canària al Nou Congost.
Bé, encara alguns noms propis del cap de setmana. Carlos Alcaraz és campió del Masters 1000 de Madrid en un partit molt disputat contra l'alemany Jan-Lennard Struff per 3-7, 6-4, 3-6 i 6-3.
Revalida així el títol que ja va guanyar la temporada passada. Alcaraz es converteix en el segon tenista capaç de guanyar el Masters 1000 de Madrid 2 anys seguits. Fins ara només ho havia aconseguit Rafa Nadal. Tot i la derrota, Jan-Lennard Struff ha viscut uns dies màgics i escalarà moltes posicions en el rànquing. De la 65a posició passarà a la posició número 31 del rànquing ATP.
I Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Miami després de sortir 9è a la graella.
El seu company a Red Bull, Checo Pérez, ha quedat segon i Fernando Alonso ha acabat en tercera posició. Aquest és el quart podi de l'any per l'asturià i el número 102 de la seva carrera. Russell ha quedat quart, Carlos Sainz cinquè, seguit de Lewis Hamilton i Charles Leclerc.
I Van Vleuten és la guanyadora de la Volta Ciclista a Espanya. La neerlandesa de 40 anys ha sabut aguantar l'atac previst de la seva compatriota Demi Vollering a l'ascens final als llacs de Covadonga i ha aconseguit endur-se aquesta primera edició de la Volta Femenina.
La Vuelta ha acabat en mans de Van Vleuten, de 40 anys, que era la principal favorita i defensora del títol, seguida de Vollering i la italiana Gaia Realini, a 2 minuts i 41 segons de la guanyadora. Aquesta edició de la Vuelta Ciclista Femenina a Espanya ha constat de 7 etapes. Va començar a Torrevella, al País Valencià, amb una contrarrellotge de 14 quilòmetres i ha acabat amb una etapa de muntanya als llacs de Covadonga, que es porta emblemàtic de la Vuelta. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no... Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ens ho pagueu amb aquesta cançó, aquest Bad Day, el primer senzill del canadenc Daniel Porter, que quan es va publicar va arribar pràcticament de manera directa al número 1 de les llistes d'èxits nord-americanes. S'hi va quedar durant una bona colla de setmanes i va aconseguir vendre 1 milió de còpies. Avui, amb aquest Bad Day, arribarem al punt de 2:15 del matí.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dilluns, és 8 de maig, avui en temps de tertúlia seran amb nosaltres la Sílvia Angulo, periodista de La Vanguardia, el Xavi Barrena, periodista de política, el Periòdico de Catalunya, i el Roger Pidecabanyes, periodista i delegat de l'agència CN a Madrid, com sempre amb nosaltres a partir del punt de les 9 del matí per analitzar l'actualitat de la jornada. D'entrada, però, el que farem a aquesta hora és anar al temps i al trànsit. I començarem fent-li un cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Ambient suau aquest matí a les comarques del litoral, tot i que la resta del país han baixat una miqueta respecte a les d'ahir. Les màximes seran una mica més altes que les d'ahir i també comencem la jornada amb bastants bancs de boira a les comarques de l'interior, punts del prelitoral que al llarg del matí s'aniran aixecant i deixaran pas a una resta de dia bastant assolellat, tot i que a partir de migdia les comarques de Girona i del Pirineu creixeran núvols que no donaran precipitacions. Al nord de la costa brava bufarà una mica de tramuntana. Demà esperem un matí relativament tranquil, però a partir de mig matí el cel es començarà a tapar les comarques del Pirineu i a partir de migdia esperem precipitacions en aquest sentit, però això no serà fins demà. Per tant, doncs, precipitacions demà a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que a la tarda també arribarien a punts a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, amb temperatures que començaran a baixar a partir de migdia allà on el cel estigui una mica més ennuvolat. A la resta, ambient suau i amb bastantes clarianes.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC i actualitzem la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. De moment no es registra cap incidència a la xarxa viària, però hi ha força retencions en plena hora punta. Destaquem 4 quilòmetres de cues a la C31 des del Prat de Llobregat en sentit nord, la C58 encara des de Montcada en els dos sentits, sobretot cap a Sabadell, o la B23 també amb 5 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu cap a Barcelona. A la Ronda sí que hi ha més congestió, ara amb la Ronda de Dalt molt afectada en sentit sud, sobretot amb 11 quilòmetres d'aturades en tot el tram entre el Nus de la Trinitat fins pràcticament la Diagonal, i a la Ronda Litoral són 8 quilòmetres més en el mateix sentit fins a Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. 8:32. Ara us en parlàvem a l'informatiu. D'aquí uns moments podrem saludar la doctora Júlia Casas. És una de les metgesses de família que ha participat d'un estudi que conclou que gairebé la meitat dels catalans que prenen benzodiazepines han intentat deixar-les. És especialment inquietant, per exemple, que això hagi passat entre persones joves de només 15 anys, de partir de només 15 anys. També estem parlant, evidentment, de persones grans. Hi ha molta gent gran que en pren. Són uns medicaments que acostumen a receptar-los, però a vegades a prendre'ls sense recepta. Persones que poden patir ansietat, estrès, que tenen problemes per dormir. El cert és que pocs són els que en realitat coneixen quins són els efectes adversos que hi pot haver-hi de prendre aquest tipus de medicacions, i molts, sobretot els més joves, es plantegen en algun moment de deixar-la, potser perquè cada vegada més es va tenint consciència del que implica prendre'l, sobretot a llarg termini. Una cosa és poder-los administrar de manera puntual, en un moment determinat, amb una recepta mèdica, per una situació concreta. Altra cosa és que la nostra manera d'estar més o menys tranquils o d'estar relaxats o de poder dormir amb normalitat, per exemple, sigui a partir de prendre aquest tipus de medicaments. Avui en parlarem de les benzodiazepines, de què són, de per a què serveixen, de si en prenem massa, de si això és així, per què ens està passant, de per què potser no les considerem tan perilloses com podrien arribar a ser. No? Aquest consell mèdic de passo catambòlic que ens donem als qui no hi entenem de, escolta'm, si et passa això, escolta'm, prens un diazepam i descanses com un nen. Si això ho combinem amb que potser és massa fàcil trobar-los o adquirir-los a les farmàcies, la conseqüència és que segurament n'hi ha massa en circulació a casa nostra, o, si més no, massa mal utilitzats. La conseqüència, i la gran pregunta és si tenim una societat massa medicalitzada també en aquest sentit. Ara en parlarem amb la doctora Júlia Casas, no només d'això. Avui, evidentment, parlarem del que ha estat les imatges del cap de setmana amb aquesta coronació de Carles III. Parlarem de l'habitatge, parlarem de Renfe, malauradament, i un dia més. Parlarem d'aquest acord de rendes que hi ha hagut finalment al cap de setmana i que ha de ser tan i tan important, perquè feia molts anys que no hi havia un acord de rendes. Feia massa temps que estaven encallades les negociacions ara mateix entre patronal i sindicats per arribar a algun acord. És evident que els salaris havien de pujar perquè no s'arriba a final de mes. No entraré en la discussió, ho podem fer en temps de tertúlia, eh? De si amb 3.000 euros, com deia Xavier Trias l'altre dia, t'arriba o no t'arriba a final de mes. El que és evident és que la inflació s'ha menjat la capacitat adquisitiva dels salaris, que els preus s'han disparat i es mantenen disparats i que, per tant, és fonamental aquest acord. I que no vol dir que els salaris han hagin de pujar immediatament a totes les empreses. Però sí que en totes les empreses, com que s'haurà d'abordar què passa amb els salaris, com a mínim hi ha aquest acord marc, aquesta referència d'entrada i, per exemple, aquest any del 4%, que seria un augment més que benvingut per a moltes llars que tenen problemes per arribar a final de mes. Per tant, parlarem de tot això avui en temps de tertúlia, que, com sempre us dic, tindrem temps de fer-ho sobradament. Abans, però, i d'entrada, ara el que fem és repassar els titulars més destacats del dia. Setmana després de l'incendi a Gavà que ha provocat el caos a la R2 Sud, Renfe ha reforçat amb autobús la connexió entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona en hora punta. Avui el president Pere Aragonès anirà a Gavà amb responsables de Renfe per saber què hi estan fent i què està passant. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els busos estaran en funcionament de dilluns a divendres. Entre les 6 i les 9 del matí aniran en direcció a Barcelona i de 6 de la tarda a 8:45 del vespre cap a Sant Vicenç de Calders, on ara s'aturen els trens regionals per culpa de la incidència. Esquerra vol convertir la situació de la Renfe en tema de campanya i aquest migdia el president Aragonès i el conseller de Territori visitaran l'estació de Gavà per veure els treballs de reparació de DIF de primera mà.
També està en moda campanya. El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a aprofitar un acte del PSOE per anunciar una altra mesura en matèria d'habitatge. El govern espanyol avalarà amb crèdit ICO als joves que vulguin comprar-se un pis.
El pla només serà per als que tinguin menys de 35 anys i cobrin menys de 38.000 euros l'any. La mesura no tindrà límit d'edat per a les famílies que tinguin menors a càrrec i també es vulguin comprar una casa. La mesura de l'aval del 20% dels crèdits ICO de l'Estat s'aprovarà demà al Consell de Ministres.
Gairebé la meitat dels catalans que prenen benzodiazepines han provat de deixar-les. Ara us ho explicava. És el que conclou un estudi de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya. El consum d'aquests medicaments es considera ja un problema de salut pública.
L'any 2019, 2 de cada 10 catalans que tenen entre 15 i 64 anys havien consumit un d'aquests hipnosedants com a mínim un cop a la seva vida i ho havien fet amb o sense recepta. L'estudi demostra que els joves i les dones són els més preocupats pel consum d'aquest tipus de fàrmacs.
El Regne Unit ha celebrat aquest cap de setmana la coronació de Carles tercer i ha tancat els actes aquesta nit amb un concert multitudinari on hi havia 20.000 assistents. Als jardins del castell de Windsor s'han omplert per veure les actuacions de Lionel Richie, Katy Perry o Andrea Bocelli.
Entre els assistents hi havia la plana política britànica, però alguns dels artistes més rellevants del Regne Unit van renunciar a participar al concert. Avui els britànics gaudeixen del tercer i últim dia de festa per celebrar la coronació de Carles III.
Veïns de Barcelona encara ofereixen habitacions a turistes a 300 euros la nit, tot i que la llei ho prohibeix.
Segons llegim al periòdico, l'Ajuntament ja ha dictat gairebé 600 ordres de cessament d'activitat per a tots aquells veïns que continuaven amb aquesta pràctica prohibida des de fa 2 anys. Malgrat les sancions, alguns anfitrions continuen llogant habitacions per necessitats econòmiques o perquè desconeixen els canvis que hi va haver en l'ordenança.
Barcelona prohibirà circular amb bicicleta i patinet a totes les voreres de la ciutat, o abans avui La Vanguardia.
La nova ordenança només permetrà circular per aquests espais als menors de 12 anys i als adults que els acompanyin. Fins ara, les bicis i els patinets podien circular per voreres amb una amplada de més de 5 metres. Tot i que la intenció del govern era aprovar la norma abans d'acabar aquest mandat, l'allau d'al·legacions que s'hi han presentat ho ha fet impossible. Per això, la nova ordenança queda en mans del futur govern municipal.
Pel que fa als esports, el Barça d'handbol ha guanyat la seva desena Copa del Rei consecutiva. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana han segellat amb contundència la seva 27a Copa. El jugador del partit va ser el porter Nilsen, que va fer 16 aturades, i el capità Gonzalo Pérez de Vargas va cedir l'honor d'aixecar el trofeu a l'Angaro, que tornava a la semifinal després d'una lesió de llarga durada.
En bàsquet, el Manresa és a un pas de segellar la permanència després de guanyar el València el dia en què ha commemorat també els 25 anys del primer títol de Lliga.
El Nou Congost ha homenatjat els jugadors del 1998, un equip liderat per Luis Casimiro de tècnic i Xixi Creus, que van trencar esquemes guanyant la Lliga ara fa un quart de segle.
Camí de 3:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat, molt breu. 2 minuts mal comptats i de seguida tornem.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions. La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Mira, avui a l'informatiu us hem explicat ara fa 20 minuts que un estudi català ha conclòs que el 47% dels que prenen benzodiazepines per ansietat o per insomni, per exemple, han intentat deixar de prendre-les. De fet, un informe de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefeïns va constatar fa uns mesos que Espanya és el tercer país europeu que té un consum més elevat de benzodiazepines quan es tracta de mitigar o fer front justament a l'ansietat i a l'insomni. Quan un baixa a les dades del consum d'aquest tipus de medicaments aquí a Catalunya, a casa nostra, l'any 2019, el 21% de la població que tenia, atenció, només entre 15 i 64 anys, a partir dels 15 anys, un 21% n'havien pres amb recepta mèdica o sense recepta mèdica, com a mínim, un cop a la seva vida. Es va arribar a parlar, per exemple, quan es coneixien aquestes dades respecte a l'any 2019, que Catalunya, en aquest sentit, podia tenir un problema de salut pública. Ara, aquest informe que han fet, entre altres, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, posa aquesta nova xifra damunt de la taula. 47% dels catalans que prenen aquests medicaments els han intentat de deixar alguna vegada. La Júlia Casas és doctora, és metgessa de família, és una de les autores d'aquest estudi. Doctora, com esteu? Molt bon dia.
Hola, bon dia i bon dilluns.
Gràcies per acompanyar-nos i bon dilluns. Els va sorprendre el resultat de l'estudi que van fer?
Doncs la veritat és que en relació al tipus de prescripció i als motius de prescripció, no, que vam veure que els principals motius de prescripció eren l'insomni i l'ansietat i en un percentatge menor la depressió, els resultats en si no ens van sorprendre en aquest sentit, no? Sí que és veritat que el que ens va sorprendre més, no, revisant una mica totes les dades i els pacients que es van incloure en l'estudi, va ser el temps de prescripció que vam calcular de mitjana en la gent que havia participat en l'estudi. Mm-hmm. Que la mitjana d'aquest temps de prescripció era de 6 anys i 4 mesos, quan en general, si un revisa la fitxa tècnica d'aquest tipus de medicació, no, per l'ansietat es recomana entre 2 i 4 setmanes i, en canvi, per l'insomni fins a un màxim de 2 mesos.
Clar, però i aleshores com pot ser que tinguem persones que fa 5 anys, 6 anys, que prenen aquest tipus de medicaments de manera regular?
Clar, és veritat que són un tipus de fàrmac que molts cops, no, comencem a prescriure'ls, i també una de les reflexions que hem tret de l'estudi és que potser no expliquem del tot quins són aquests efectes adversos o quin ha de ser, no, el temps de prescripció que els hauríem d'utilitzar, i llavors la gent els entén com un fàrmac més en el qual no es pot prendre de manera indefinida,
sí.
I crec que des d'aquí, com a metgesses, hem de canviar, no, aquest tipus de percepció que tenen els pacients, sobretot.
Clar, històricament hi havia una concepció, per exemple, ara després entrem en la qüestió de l'ansietat, per exemple, però sobretot en el dormir, hi ha hagut una expressió, jo diria pràcticament de cultura popular, que és, escolta'm, les pastilles per dormir van bé, però el problema és que quan les comences a prendre ja mai més pots dormir.
Exactament.
Sense elles, no? És a dir, que potser sí que tenim una part interioritzada, però com si això no fos un problema.
Ho tenim molt interioritzat. Llavors sí que és veritat que en l'estudi el que hem vist és que hi ha dos perfils de pacients, no? La gent més jove, de menys de 65 anys, el motiu principal de prescripció és l'ansietat, mentre que en gent major de 65 anys el motiu principal és l'insomni, no? Llavors, veient això i tenint, no, aquesta expressió popular, per dir-ho d'alguna manera, tan interioritzada, ens hem de preguntar una mica el per què, no? Que és una de les reflexions de l'estudi. Com és que hi ha tanta gent gran que porta aquest fàrmac per dormir, no? Crec que, d'alguna manera, tendim, també des del sistema sanitari i una miqueta en la immediatesa de la societat en la que vivim, no, en què exigim una pregunta i una resposta gairebé immediata, que si ens costa dormir, ens donin una pastilla, més enllà, no, de preguntar-nos què és el que no ens deixa dormir.
Clar, però això al final ens acaba portant, entenc, a una societat massa medicalitzada, no?
Correcte. Llavors, també des d'aquí, no, un dels problemes que jo crec que ens porta també en aquesta sobremedicalització de la població és, per una banda, des d'atenció primària, el poc temps que disposem per consulta, no? Vull dir, crec que si potser, en lloc dels 10 minuts que tenim ara, disposéssim del doble de temps, es podria indagar millor quins són els motius que porten en aquesta persona a no dormir i que la solució no fos passar per un fàrmac, i també l'escassa xarxa de salut mental, no? Perquè al final molts problemes d'insomni venen d'algun tipus, no? O poden ser una manifestació de depressió, una manifestació d'algun síndrome ansiós, no? I no poder aprofundir en aquests temes sembla que la solució més fàcil sigui aquesta medicalització, d'alguna manera.
Perquè, clar, jo he fet servir la paraula tècnica, que és la que vosaltres utilitzeu a l'estudi, evidentment, no? Que és aquestes benzodiazepines. És a dir, quan sí, fem referència a això, si això ho traduïm al llenguatge comú nostre dels medicaments, de què estem parlant? De diazepams i semblants?
Estem parlant de... Són una família bastant ampla, són tots aquests que acabem amb el CEPAM, no? El diazepam, l'orazepam, o també molt conegut com l'orfidal, potser, el prazolam, l'ormetazepam,
etc. Són uns... No sé, clar, no sé si l'expressió, perquè la gent que... Bueno, jo mateix, que estic parlant amb vostè, vull dir que no hi entenem, i segurament molt dels oients que ens està escoltant, els noms aquests hi poden haver sonat, i fins i tot, potser, el prenen, no? I ho fan perquè els ho ha recomanat un metge. Però potser no tenim interioritzat el risc associat que hi ha a prendre aquest tipus de medicaments.
Clar, aquí també, no?, és feina per part nostra, per part de tot el sistema sanitari, en el moment de prescriure, no?, d'explicar una mica quins són aquests riscos de prendre, no? Entre d'altres coses, el fet de prendre benzodiazepines, entre d'altres efectes adversos, no?, doncs hi ha vegades que s'associa més al risc de caigudes, que això en gent gran, doncs, sí que pot tenir un impacte directe a nivell de mortalitat. També s'associa una miqueta amb el tema de demència, amb la qual cosa és veritat, no?, que a l'hora de receptar aquests medicaments, jo crec que des de la part que ens toca a nosaltres, sí que caldria insistir, no?, que hauria de ser un tractament temporal perquè a llarg termini t'associats a aquests efectes adversos.
Clar, però si després, quan vosaltres heu fet aquest estudi, us apareixen, per exemple, persones que pugui fer més de 6 anys que l'estan prenent, sí, no?, quan dius fins i tot vosaltres com a professionals sabeu, no?, que hi ha una sèrie de prescripcions i que alguns, per exemple, potser no haurien de passar dels dos, això passa perquè el propi sistema s'acaba acomodant en l'ús d'aquests medicaments, o perquè són persones que un cop els han pres i veuen que el resulta efectiu, fins i tot a vegades de manera autònoma i sense receptar, decideixen que mantenen aquell tractament perquè, evidentment, és molt més fàcil dormir havent pres una d'aquestes pastilles que no prenent-la?
Doncs és molt bona pregunta. Jo, per l'experiència personal, sí que és veritat, no?, que, bueno, és un fàrmac que crec que cada cop tota la comunitat sanitària és més conscient del que suposa, no?, i que cada cop es vol més anar cap a un canvi en la seva desprescripció, però sí que jo també m'he trobat que hi ha molta gent que, clar, és veritat que el dormir, per exemple, és una cosa que a tots ens interessa i que està funcionant el dia a dia, no?, que hi ha aquest acomodament i hi ha gent que sí que et trobes, no?, que és més reticent. El que passa que amb l'estudi, no, una mica un dels resultats que ens ha cridat l'atenció és si el seu metge, una de les preguntes que vam fer, li proposa de deixar-la, estaria disposat, i un 47% va dir que sí. Amb la qual cosa aquí, per part nostra, també ens ha saltat una alarma.
És a dir, feu un punt, entenc, d'autocrítica, de potser els metges i metgesses hauríeu de ser els primers en fer aquest pas d'agafar el pacient i dir-li, escolti'm, fa molt temps que estem provant aquesta pastilla, però potser ha arribat el moment de canviar-la per aquest altre medicament o deixar aquest tractament i provar una altra via.
Sí, jo crec que és una de les reflexions que hauríem també de treure de l'estudi, no?, de veure que hi ha aquest percentatge tan alt que potser si vingués del propi metge o metgessa que ho proposés, sí que ho deixaria. Que és veritat que hi ha un 17% que diu que no i un altre 35% que s'ho pensaria, i aquí sí que no vam veure que hi haguessin diferències ni per gènere, ni per edat, ni per nivell educatiu. Vull dir, que realment es pot fer aquest incís a la població. Sí. Jo també, per altra banda, vull dir, el que també vull dir és que tothom és responsable, no?, de la seva salut. Sí. Llavors, crec que per part nostra és una alarma que se'ns ha d'encendre, per part doncs, de les metgesses també, sobre l'especial de família, però que també per part de la població crec que és algo que cada cop, no?, hem d'anar interioritzant més, perquè ja et dic, a mi em dona la sensació que a vegades són un petit pagat pel tipus de societat en el que vivim. Clar. De tanta immediatesa.
En aquest sentit, a mi, per exemple, em sorprèn molt, que jo no m'hi dedico, no? No estic en una consulta mèdica, evidentment, i no sé qui hi acostuma a entrar, però a mi em sorprèn molt, per exemple, aquest tipus de medicament, veure la societat a persones a partir de 15 anys, no? Que en el vostre estudi, com a mínim, a partir de 15 anys feu, però és igual, si cal pensar en persones de 30 anys que ja necessiten, no?, d'aquest tipus de fàrmacs pel dia a dia.
Clar, això també és una de les altres reflexions, no? Cap on estem anant, perquè gent tan jove, no?, que sí que es veu realment que hi ha diferències, que en menors de 65 anys la principal prescripció és per ansietat, jo crec que també com a societat ens hauríem de qüestionar per què estem necessitant aquests fàrmacs. No sé si és que ara també ho estem posant una mica sobre la taula i qüestionant-nos-ho, però jo crec que fa uns anys, ara no tinc les dades, tampoc, aquesta prescripció en gent menor de 65 anys no era tan elevada com actualment, no? Vull dir que aquí també com a societat ens hem de plantejar què és el que està fallant.
Nosaltres aquests dies, vosaltres vau fer públic el vostre informe dijous passat, si no m'equivoco, quan estàvem preparant aquesta entrevista, estàvem buscant una miqueta d'informació, vam trobar, per exemple, un informe que s'havia publicat ara fa tot just un mes i mig per part de la Societat Espanyola de Patologia Dual, que deia que Espanya, o que concluïa que Espanya és el país que té un major consum de benzodiazepines, amb xifres que poden estar, per exemple, 2.500 vegades per damunt d'Alemanya, per exemple. Culturalment o històricament, Espanya ha tibat massa d'aquest tipus de medicaments?
Clar. Jo aquí també crec, no?, la salut, a part de tot el tema més biològic, té altres determinants, no? Són el determinant social, que és un gran factor i que té un impacte evident sobre la salut, i també a nivell psicològic, no? Sí. Clar, les diferències amb Alemanya, doncs potser també a nivell, no?, què és el que porta la gent a consumir, a potser tenir més ansietat, les males condicions laborals, per exemple, el fet de l'augment, per exemple, dels lloguers, no?, el fet de no poder arribar a final de mes, haver de mantenir una família, això en una persona li genera ansietat, i per ser funcional potser requereix d'aquesta medicació d'alguna manera per poder arribar a final de mes. Vull dir que, clar, la salut...
L'ús d'aquest tipus de medicaments acaba sent també un reflex del tipus de societat i de moment que ens toca viure?
Això és ja reflexió meva personal, però pel que no et podem veure en el dia a dia i en la gent que entra a la consulta, jo crec que sí. I crec que és una cosa que també ens ha de portar a pensar una mica, no?
Clar. Perquè com a metgessa, vostè pot fer totes aquestes reflexions i dir, val, d'acord, assumeixo el resultat d'aquest estudi, sóc conscient que aquest tipus de medicaments presen al llarg termini té aquesta sèrie de contraindicacions i, per tant, hi vull començar a renunciar, no?, i que el meu tipus de prescripció mèdica vagi per un altre camí. Aquesta eina la té? És a dir, li pot donar una alternativa a aquest pacient a qui vostè l'ha de convèncer d'escolta, amb aquesta pastilla que vostè sap que li va tan bé, la deixarem de prendre. Per aquest motiu i per aquest motiu. Però, clar, el pacient, el primer que li dirà, doctora, és val, jo me la deixo de prendre. Però què em dona a canvi que em doni un efecte semblant?
Clar, en gent que ja, per exemple, té la prescripció de la medicació, el que no s'ha de fer és intentar fer pactar, al final és una decisió compartida que fem nosaltres com a professionals amb el pacient, pactar una retirada progressiva. Progressiva i en general és a poc a poc i el ritme que el pacient marqui. El que interessa és, encara que la retirada costi un any sencer o més, que al final ho acabem retirant. Llavors, sí que és veritat que s'han fet estudis en què, a vegades, a part d'aquesta intervenció mèdica i d'aquests controls amb la metgessa de família, també hi ha un suport d'un psicòleg.
Clar.
En aquests casos sí que això s'ha vist que afavoreix, no? Perquè una mica va investigar els motius d'aquest insomni i dona eines per treballar més del que a vegades podem oferir com a metgesses de família a la consulta.
Clar, perquè segurament una cosa, no, és que t'arribi a la consulta una persona, per exemple, que pugui tenir ansietat per una situació derivada de la feina, no? O d'una situació familiar concreta o determinada, de dificultats socioeconòmiques, no? Per exemple, que és el que explicàvem. Però hi pot haver-hi casos, per exemple, estic pensant, persones que tenen migranyes molt fortes, per exemple, no? Que potser, des de fa molt temps, per la migranya, el que li han dit és, escolta'm, doncs mira, la teva solució passarà per aquest tipus de medicament, i ves, fins i tot potser amb un ansiolític, no? A més, tot combinat per poder tirar endavant.
Clar. El tema de la migranya, per exemple, doncs seria intentar trobar un tractament que intentés obviar aquesta part i que fos únicament pel dolor. Llavors, si l'ús d'aquestes benzodiazepines és molt puntual, just en un atac, així que en general tampoc és el que acostumem a prescriure, es pot utilitzar de manera molt puntual. El problema del seu ús és de manera reiterada i durant anys.
Ah, és a dir, al final...